Connectats, una experiència radiofònica a Terrassa, El Prat i Badalona.
Fins a Sabadell, perquè el nostre següent convidat és d'aquells que roda el món i torna al Born. Ho descobrim amb el nostre home a la ciutat, en Pau Durant. Molt bona tarda, Pau.
Bona tarda. Doncs avui tenim un convidat artista d'aquell que li agrada trepitjar fustes, i d'un dels barris emblemàtics de la ciutat, que és l'Oriol Roca. Benvingut.
Moltes gràcies.
Quan vas començar a notar el verinet aquest de trepitjar escenari?
Jo vaig començar trepitjant escenaris al Teatre Sant Vicenç de Sabadell, que allà vaig fer doncs, moltes obres, bueno, com tothom, no?, que estan al Teatre Sant Vicenç. I crec que realment va ser com el meu primer moment que recordo de trepitjar un escenari.
He de dir, això m'agrada, eh?
Sí, realment penso que tots els que estàvem en el grup de teatre ens agradava molt pujar en un escenari, després també ho compartíem, i penso que això també, no?, és el que et queda una miqueta com aquest sentiment de compartir.
Devies fer pastorets?
Vaig fer pastorets, vaig fer bastants papers de pastorets, i després també fèiem les obres que eren del taller de teatre, no? Després vam trepitjar moltes vegades l'escenari durant l'any, i això al final et dona molta experiència i moltes tables, i està xulo.
I llavors, una vegada finalitzada la formació obligatòria, decideixes anar a la universitat, però t'apuntes a publicitat.
Sí, jo estudio publicitat i relacions públiques, decideixo anar una miqueta com a camí segur, no? També et trobes en un moment a la teva vida que no saps molt bé cap on anar, i jo vaig triar el món de la publicitat perquè realment m'interessava el que era la creativitat publicitària, i just l'últim any de carrera, que el vaig passar a Polònia perquè vaig fer una beca Erasmus, aquell any va ser un any bastant determinant a la meva vida, perquè, clar, jo havia estat tota la meva vida vivint a Sabadell, no? Et trobes en una altra ciutat, en un altre país, en un altre idioma, coneixent a gent molt diferent, i en aquell moment et comences a qüestionar i a preguntar coses que potser fins en aquell moment jo no m'havia preguntat. I era si realment jo volia que la meva vida seguís aquell camí, que per una part sí, volia que seguís aquell camí, però volia provar també una miqueta com el món de la dansa, que és un món que jo havia tocat quan era més petit i m'interessava molt, i també volia veure una miqueta, no?, cap a on podia tirar i treure't moltes pors, no?, que té un mateix, potser, no?, com vivint sempre a la mateixa ciutat. Jo recordo que tenia una miqueta com aquesta cosa.
Però hi ha una relació directa entre l'OTS i la dansa? O sigui, allà a Polònia fas algun descobriment relacionat amb la dansa, o és més aquesta descoberta, aquesta recerca interior?
Bueno, a Polònia vaig anar a alguna classe de dansa, poques, però algunes sí que vaig anar, i sí que vaig trobar com que d'alguna manera era una cosa que em cridava molt l'atenció i que volia provar-la. O sigui, al final jo tenia moltes ganes de provar coses sense cap mena d'intenció del que pogués passar en un futur, però provar. Després, la relació que hi ha entre Polònia i la dansa, al final, més que amb la dansa, és com en obrir horitzons i veure que altres opcions hi ha en el teu futur. Crec que està més vinculat amb això.
I llavors vas tornar cap a Cadí i vas dir, bé, canvi de lloc d'estudi.
Sí, realment una miqueta sí. Clar, jo vaig acabar la carrera de publicitat, tampoc sabia molt bé què volia fer, volia viatjar, volia ballar, volia fer moltes coses. Després, el primer que vaig fer va ser anar-me'n a viure a Barcelona, perquè jo vaig tornar amb com moltes ganes de menjar-me el món, de descobrir coses, de conèixer nova gent, i veia que d'alguna manera Sabadell, clar, em recordava allò de sempre, no? Després jo tenia ganes de conèixer món. I
aquesta és una sensació molt de tornada, no?, d'un intercanvi d'aquests, que tens aquesta sensació de que tot està igual i tu estàs, vinga, va, amb energia, no?
Clar, no, sí, realment va ser una miqueta així, com jolín, a mi sempre m'ha encantat, no?, Sabadell, però, clar, de cop i volta era com un vull conèixer més gent, hi ha vida fora, no?, de la nostra ciutat. I en aquell moment vaig anar a viure a Barcelona i vaig començar una formació professional de dansa contemporània que jo, per poder-me pagar la vida a Barcelona i la formació, no? Perquè si no la gent dirà d'on traia els diners, jo treballava a un hostel, que a més, no sé, és una cosa que sempre em va agradar molt perquè hi havia una vinculació com molt gran, no?, amb l'Erasmus, perquè ja estava com constantment doncs, relacionant-me amb gent que era de fora, parlava molt l'anglès, i d'alguna manera doncs, et seguia tenint aquesta visió de ment oberta i de que moltes coses poden passar.
I, de fet, a Varium inclús entres en una companyia, també, no?
Clar, Varium va ser una formació professional que van ser 2 anys i després de Varium van obrir una audició que era per la companyia Free Bodies, que era la primera generació. I aquesta companyia la portaven alguns professors de Varium i en aquell moment jo em vaig presentar a l'audició i vaig entrar. I vaig començar a fer la formació a través de la jove companyia Free Bodies.
I aquí ja vas tenir una mica la sensació de dir, va, això ja va en sèrio, ara ja veig una mica cap on puc anar, diguem.
Completament, completament, perquè els 2 anys de Varium, que era una formació professional, jo vaig veure que era com això, no? Doncs conèixer la dansa, entendre-la, integrar-la en un mateix, i Free Bodies sí que estava molt enfocat a conèixer coreògrafs, entendre diferents estils dintre del món de la dansa contemporània, que és la que jo faig, trepitjar molts escenaris, participar en festes importants, no? Després sí que hi havia com una certa pressió inclús, no?, amb la dansa.
I tu en quin moment tens clar que ha de ser contemporània, que no t'interessa tan clàssic?
No és una cosa que decideixi d'un dia per l'altre, però la meva germana, que ella balla hip-hop, em va recomanar que anés a fer un workshop, no?, que és el que es diu en aquests cursos de pocs dies de dansa, a l'escola Varium, i a l'escola Varium som molt especialitzats en el contemporani, i jo vaig arribar allà i vaig dir, esto es lo mío, perquè d'alguna manera... combina diferents coses que a mi m'agraden molt de la dansa, no? Que és com aquesta autenticitat en un mateix, aquest buscar sensacions més internes i, no sé, em vaig sentir molt identificat. És que tampoc va ser una decisió que jo prengués premeditada, no, va ser com, vale, doncs, dansa contemporània, ja por ello.
I, de fet, justament a Varium mateix vas tenir molta coneixença de gent. Tinc la sensació que la gent que es dedica a la contemporània hi ha gent de tot el món, però a la vegada també és un cercle petit, no? És a dir, que es va trobant gent com de tot el planeta en llocs molt localitzats i que tampoc hi ha moltíssima gent dedicant-s'hi, no?
Sí, bé, jo crec que és una miqueta com tot, que t'hi poses a dins i comences a veure que hi ha molta més gent de la que et pensaves, i sí que és veritat que, clar, crec que a Barcelona és una ciutat que afavoreix molt la formació, sobretot és molt bona a Barcelona, i a Barcelona, al ser una ciutat que hi ha tantes cultures convivint, d'alguna manera trobes una dansa contemporània amb molts estils i molts tocs propis, no? Després et trobes una dansa contemporània que té molts tocs urbans, té tocs africans, té tocs de danses que no tendeixen a ser tan comercials, sinó que tendeixen a tenir com molt recorregut, no? Després, per això, penso que Barcelona és un lloc d'inspiració molt gran per a totes les persones que ens dediquem a la dansa contemporània. La feina és una altra cosa, però la formació a Barcelona és molt bona.
Clar, això t'anava a dir, perquè suposo que si t'hi vols dedicar has de jugar com a diverses potes, no? Vas aconseguint projectes professionals, companyies... suposo que vas haver de trobar, dintre d'aquestes onades, no?, d'anar pujant i baixant, aquesta mínima estabilitat per poder-te dedicar.
Sí, sí, sí. Jo la veritat és que, clar, al final tu et trobes que fas projectes que tenen una durada bastant curta, no?, perquè potser estàs fent un projecte de 2 mesos... però clar, després no tens feina, no? I tampoc surten tants projectes, i ara amb la pandèmia, doncs imagina't. Jo he trobat molt el recolzament a través de les classes de dansa, perquè d'alguna manera és una miqueta la meva estabilitat econòmica, i donant classes de dansa, doncs d'alguna manera... bueno, també tinc el meu propi training, no? M'entreno a mi personalment, i està molt xulo també veure com les noves generacions creixen i tenen nous impulsos de la dansa, i que no estan potser tan antiquada, no sé, més moderna.
Això vol dir que tu has pogut, no sé si dir-ne, millorar una mica o com a mínim adequar la formació que tu dones a que s'assembli més a l'estil amb què t'agradaria a tu haver-la pogut rebre.
A veure, a mi em va agradar molt la formació que vaig rebre. Després sí que intento com apropar aquest tipus. Més que de dansa concreta, penso que és de pedagogia, no? Intentar entendre que, d'alguna manera, la dansa forma part d'un autoconeixement, un joc, un passar-ho bé, trencar una miqueta aquests estereotips de gènere, no? De que la dansa és una cosa molt més femenina que masculina, entendre que la dansa es basa en moure's i no tant en unes regles específiques d'això de ser així o això de ser així. I crec que és important perquè s'obren molts horitzons i els nens responen molt bé amb aquest tipus de dansa.
I es viu amb aquesta tensió que dius de masculí i femení?
Bueno, jo la veritat és que no la visc, però clar, jo per exemple dono aquí classes a Sabadell i crec que en tota l'escola hi ha un alumne, un noi, i tots els altres són noies. En canvi, a Barcelona també dono classes i per exemple, el grup d'adults em sembla que són 10 nois i 2 noies. Vull dir que realment jo me n'adono que Sabadell encara estem aquí una miqueta antiquats amb aquesta visió i es veu la dansa com algo molt, molt raro i jo no sé ballar i ui, no, jo no m'apunto a dansa i penso que està molt guai si la gent de cop i volta comencés a obrir una miqueta els horitzons i veure també el que li agrada, perquè al final hi ha molts tipus de dansa, no? Després hi haurà escoles que no t'encaixaran amb el que tu vols, hi haurà algunes altres que sí, perquè la dansa al final són moltes coses i crec que cadascú aporta alguna cosa a la dansa, no? Després, clar, encaixaràs amb un profe i encaixaràs menys amb un altre.
Ara que dius d'anar-ne a veure una mica per anar prenent aquestes decisions, tenim un lloc aquí a Sabadell, a l'Estruc, on es pot veure molt bona dansa.
L'Estruc és una passada, realment, i te n'adones quan, per exemple, estàs a Barcelona i la gent, quan li dius, no, jo sóc de Sabadell, ah, de l'Estruc, no? O sigui, és on està l'Estruc, i dius, ostres, i és molt conegut, no? Clar, a més a mi em sorprèn perquè jo l'Estruc hi anava amb el Teatre Sant Vicenç i era com una casa, no? Era com un, venga, sala 3, venga, anem a la sala 3. I de cop i volta t'adones que tothom coneix l'Estruc, que a l'Estruc es fa molt bona dansa, que a l'Estruc es porta molt, molt bones peces en general, penso que de dansa i de teatre, i crec que d'alguna manera arrisquen. I això és una cosa que m'agrada molt dels centres, no? Que arrisquin, que busquin coses noves, que apostin per projectes petits, que donin veu, d'alguna manera, doncs, a projectes que potser no tenen al darrere una gran productora, una gran inversió, sinó que tenen una cosa que és diferent, no? Que és, no sé, com molt més interna.
Escolta, i ara que actuaràs allà, com et fa sentir això de dir, ei, que jo formo part de la programació del meu barri, però d'un lloc que està reconegut mundialment?
Sí, no, jo estic supercontent perquè el 30 d'abril doncs, estrenaré el meu solo de dansa i teatre, que es diu La Bufanda, i l'estrenaré juntament amb un duet que ha preparat la Gisela Creus, que és una coreògrafa. I clar, no, jo estic feliç de la vida amb una certa pressió, no t'enganyaré, una certa pressió perquè realment vull fer les coses bé i porto molt temps treballant amb aquest solo, però encara s'ha de treballar una miqueta més al final perquè realment, jolín, és una oportunitat molt gran i s'ha de fer doncs, les coses el millor possible.
Estic segur que no t'acobardeix el repte perquè has trepitjat escenaris d'aquests de primera espasa, no?
Sí, al mateix moment, al final, aquest solo és d'una creació pròpia, no? Després, clar, aquí ja no només és la vessant de l'intèrpret, també és la vessant del creador, no? Després sí que, per una banda, penso que com a intèrpret, doncs no m'estreno i sí que jo inclús he ballat a l'Estruc, no? Després és una cosa que em dona una certa seguretat, però clar, la part més de creador, no? D'haver muntat jo l'espectacle, d'haver-me ajudat, evidentment els meus amics m'han ajudat i moltes persones properes a mi m'han ajudat a crear l'espectacle, però al final com de seguir amb la teva idea i proposar-la i a veure què li sembla a la gent, doncs sí que hi ha aquest punt de nerviosisme.
Aquí podríem dir que afegeixes una altra d'aquelles potes que comentàvem per anar buscant aquesta estabilitat laboral, si li podem dir així, a banda de ballarí, ets també creador.
Sí, a veure, jo és que no ho penso com una cosa d'un futur per tenir una estabilitat i tal, sinó va ser una cosa que també va sorgir una miqueta a conseqüència de la pandèmia, van tancar les escoles de dansa i jo que treballo al CAMI Estudio de Sabadell, doncs la Camino, que és la directora, em va deixar les claus i em va dir que anés a assajar sempre que volgués. I en aquell moment en el que les escoles de dansa estaven tancades, doncs jo vaig aprofitar per començar a crear el meu solo. Després va ser una cosa que va sorgir també de una miqueta de d'un conjunt de conseqüències o causes, no sé com es diria.
Quin moment per això, no? Amb aquesta sacsejada històrica que hem viscut, un lloc on tu has donat classe, has tingut allà il·lusions, de sobte trobar-te sol aprofitant l'espai, però per culpa d'una situació que no hauries volgut.
Sí, sí, sí. No, a veure, a mi em sabia molt greu realment perquè clar, al final... és xungo, els nens estaven tancats a casa, a l'escola al final no li surten rentable perquè no s'estan donant classes. Clar, a mi personalment em va anar molt bé, perquè jo tenia una escola de dansa preciosa per mi, per jo anar poder creant, i sí que és veritat que d'alguna manera trobava a faltar també com aquest caliu, no? Perquè al final era una escola que al final l'escola el que fa que sigui una escola és tota la gent que hi entra, que hi surt, que hi balla, que hi aporta, i clar, doncs en aquell moment només era jo. Així que m'agrada ara que tornin a estar obertes les portes, que la gent pugui tornar a ballar, i d'aquí animo a tothom a que balli una miqueta.
I de què vagi a veure la dansa? S'ha d'anar a veure a llocs com l'Estruc, o ens sorprendríem també d'altres convocatòries, altres actuacions que es fan a vegades en llocs que no ho diries i que dius, mira, doncs aquí també nosaltres vam xalar, el públic va sortir supersatisfet, ho dic perquè sé que has actuat a festes de la Mercè, per exemple, o en altres escenaris, no?
Sí, l'Estruc penso que és un molt bon lloc i les persones de Sabadell, jo els hi recomano que vagin a l'Estruc perquè és un lloc molt xulo. Després, jo sí que he actuat a les festes de la Mercè, també he estat a diferents teatres de Barcelona, destaco el Teatre Poliorama perquè va ser fa poc, i han sigut... sensacions molt xules, perquè al final nosaltres intentem apropar la dansa a persones que potser no estan molt vinculades, no, amb la dansa. Després, d'alguna manera, si a algú li agrada molt la dansa, jo li recomano el Mercat de les Flors a Barcelona, i si algú encara no ha vist moltes coses de dansa, jo li recomanaria que vingués a veure el solo que estic preparant i també el duo que està preparant la Gisela, perquè d'alguna manera, com que és dansa-teatre, penso que tampoc es fa tan... el mateix, no? Perquè hi ha molta gent que va veure un espectacle de dansa contemporània i diu, és que no entenc res, no entenc res. No? És com lo típic, tothom que va veure un espectacle de dansa contemporània diu això, no? Després jo dic, ostres, doncs, si venen a veure el meu solo, lo de la Gisela o una cosa així que potser no és tan profunda a nivell de dansísticament parlant, crec que els hi pot agradar perquè els hi aproparia amb la dansa, entendrien una miqueta quin és el concepte que estem treballant i al mateix moment, com que hi ha bastant part teatral, doncs crec que arribaríem a un punt en el qual entenguessin tota la història.
Precisament en aquestes feines que comentaves, com la del Poliorama, no?, amb la companyia Sol Picó, també t'havia tocat fer aquesta part que és mig i mig, no?, tant d'actor com de ballarí.
Sí, és un món que m'agrada molt combinar, tant la dansa com el teatre, i cada vegada m'agrada més. Jo vaig començar o retornar en aquest solo a partir de veure l'espectacle Maldites Plumes de la Sol Picó, perquè bueno, ella és una crac i ella combina molt bé, no?, el que és la part del teatre amb la part de la dansa, i em va agradar molt com la sinceritat que hi havia darrere les seves paraules i també darrere dels seus moviments. I d'alguna manera és el que m'està cridant més l'atenció, aquest punt on es combina tant la paraula com el moviment. I quan vam estar treballant en el Teatre Poliorama, tot i que era un espectacle familiar i més infantil amb aquest aspecte, sí que era un espectacle que es combinava tant el teatre com la dansa contemporània.
Parles amb admiració de la Sol Picó. Com va ser l'entrada en aquest treball amb la companyia?
Sí, jo parlo amb molta admiració de la Sol Picó perquè la veritat és que l'admiro molt com és com a persona i com a coreògrafa. I va ser... jo recordo que van ser uns mesos increïbles perquè al final, quan estàs en una producció, aprens moltíssimes coses. I jo vaig tenir la sort d'aprendre d'ella, dels meus companys, del Carlos, que és el seu ajudant de coreografia, i va ser una de les experiències que penso que em va enriquir més i em va fer també tenir una certa confiança en mi mateix, que crec que l'havia perdut amb el temps, no? Es perd això a vegades també, i la vaig recuperar bastant i no sé, vaig com aconseguir entendre i respectar també el meu propi treball.
Perquè això, Oriol, et venen a buscar, t'apuntes a una audició, és un mig i mig, com és un procés com aquest?
A veure, normalment, quan tu estàs en aquest món, t'enteres també una miqueta de les ofertes que hi ha. Jo, personalment, amb aquest treball de la Sol Picó, això ens ho va enviar una coneguda nostra del món de la dansa, i en aquell moment jo vaig entrar i després he fet altres projectes amb ella, que jo no he hagut de fer una audició, per exemple, perquè potser ja em coneix, no? Al final les audicions també serveixen molt per conèixer nova gent, per veure si encaixen amb el projecte, no? Però si ja crees un nou projecte i ja saps com treballa certa persona, doncs no cal que facis una audició si vols aquesta persona. Després, bueno, penso que es basa molt en mons de les audicions, que això és un món bastant complicat, i també en el món del contacte, diríem, amb l'aspecte que al final, doncs, si et dones a conèixer i encaixes amb el que estan buscant, doncs ja ho tens com més assegurat.
Has participat al documental Anticossos, no? Que l'ha tirat endavant TV3.
Sí, i surt aquest dilluns, dia 14, el capítol que surto jo, així que estic molt content. I això va ser una cosa que va sorgir a partir de la companyia Los Escultores de l'Aire, que jo vaig començar a ser membre d'aquesta companyia...
Hosti, quin nom més xulo, no?
M'encanta.
Los Escultores de l'Aire.
Los Escultores de l'Aire. Sí, dirigida per el Mai Rojas i la Rafaela Caprio. I que també hi ha una altra sabadellenca en aquesta companyia, que és el Marc Lorenzo, que també és del Teatre Sant Vicenç. I... sí, s'estrena aquest dilluns el nostre capítol, i és un documental que està molt bé perquè són 5 casos socials que els hem transformat en dansa, i nosaltres parlem del cas del Enzo, que és, bueno, doncs parlem de la transsexualitat, i nosaltres, doncs, ho representem amb dansa i teatre físic.
Uau, quina empresa, no?
Sí, sí, sí. Va ser molt... molt interessant el procés creatiu, no? També escoltar com els testimonis... entens moltes més coses, no?, quan estàs allà a dins.
I per la part dels protagonistes, la rebuda de dir, escolta, i això ho expressarem amb dansa, com es queda?
En aquest cas, com que jo no portava el tema de les coreografies, sinó que només era intèrpret, entre cometes, com que jo seguia una miqueta el que ens deien els coreògrafs, i és més fàcil entrar-hi perquè no t'has de plantejar com ha de ser la coreografia, no? Sinó que tu acceptes, i com que respectes d'alguna manera el treball que fan els que s'encarreguen de fer la coreografia, doncs és més fàcil per tu com a intèrpret.
També vull que ens parlis, Oriol, de Retorn.
Ai, Retorns m'encanta. Retorns és un espectacle que s'ha fet ara al mes de desembre al Museu de la Torneria Torelló, i tornarà l'any que ve. Encara s'han de fixar les dates. I és un espectacle que es fa en el Museu de la Torneria i combina la dansa amb el teatre, la poesia, i una miqueta, doncs, a ensenyar què és la torneria, no? Que molta gent no sap el que és, i jo ho vaig aprendre realment, doncs, a partir d'aquests espectacles.
I ho haurem de preguntar nosaltres també, què és la torneria?
Doncs la torneria, a veure, ara ho vull dir bé perquè si no quedaré fatal, però la torneria bàsicament és la feina del torner, que és totes les peces de fusta que tenen aquesta forma més cilíndrica i que serveixen, doncs, per fer des de peces d'escacs fins a potes de taula, fins a tot, a ninots de Disney.
I això com es combina amb la dansa?
Doncs d'alguna manera, allà sí que vam treballar amb el Pep Tines, que és el director, i amb el Caco Prat, i ells van buscar un músic, el Santi Carcasona, i a dos ballarins, que som la Nàdia Pessarrodona i jo, i el que fèiem era entendre el moment històric en el que es va viure el Museu de la Torneria i què passava en tot allà, i adaptar amb el site específic, no, que seria com en el lloc concret, quin tipus de dansa, de poesia podria haver-hi. Al final aquest treball sí que està molt enfocat al Museu de la Torneria.
I, de fet, no és la primera vegada que estaves per allà a Torelló, no? Perquè ja hi havies anat abans.
Exacte. Primer vam fer l'espectacle Tornariejant, que aquest espectacle va ser una reposició. És a dir, ja s'havia fet abans amb altres actors, i la Nàdia Pessarrodona i jo el que vam fer va ser, doncs, aprendre'ns, doncs, les coreografies, els poemes, etc. I ara s'ha tornat a fer, però s'ha fet una nova producció. Per tant, nosaltres hem format part del procés creatiu i hem creat el que seria Retorns.
Què tens per endavant? Què depara el futur? Sabem aquesta estrena del dilluns a TV3 del teu capítol, del documental. Et veurem a l'abril a l'Estru. Què més t'espera?
No ho sé. No ho sé, realment no ho sé. M'espera ara donar moltes classes de dansa, que també m'agrada molt. M'espera molts moments de dansa amb mi mateix. M'espera el solo, i crec que ara és el que em vull centrar realment, en crear, acabar de perfeccionar, de filar prim, de trobar tot allò que jo vull trobar en aquest solo, perquè per mi és molt important, i presentar-lo, veure què passa, veure com em sento. I el futur, doncs, és una miqueta incert en aquest tipus de professió, i suposo que un s'acostuma. Així que ara mateix el solo el dia 30 d'abril és el que més il·lusió em fa.
30 d'abril, apunteu a les agendes. Oriol, una cosa que sol acompanyar molt a la dansa és la música. Per acabar, et voldria demanar una cançó que sigui especial per tu i perquè, que m'ho justifiquis una mica, que em diguis per què.
Mira, jo diria la de Patagonia, de Joel López, que és una cançó que vaig descobrir per casualitat i que em transporta molt bons records. L'he escoltat moltes vegades, l'he escoltat amb gent, l'he posat a les meves classes, l'he ballat jo moltes vegades, i em transporta a una certa calma, tranquil·litat i també molta força i energia.
Oriol Roca, un plaer tenir-te al Connectats.
El plaer és meu, gràcies.
Fins la propera.
Adéu.
Globos marinos entre la corriente, caímos al límite de un desierto baldío, caminamos glaciares sobre ríos eternos y trazamos los planes hacia el infinito.